En el primer dia de la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, el mercat britànic assegura que el canvi climàtic condiciona ja la venguda de turistes d'aquest origen a les Illes Balears durant els mesos més calorosos de l'estiu. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
Ho acabam de dir, els britànics se senten condicionats per la calor a causa del canvi climàtic en venir a les Illes Balears durant el mes hors d'estius. El britànic, però, no només s'estima més venir a les Illes Balears fora del mes hors de juliol i agost per la calor, sinó també pel preus més baixos. Així ho ha explicat Sean Tipton, portaveu de la patronal britànica d'agències de viatges.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara a juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps a Espanya és molt bo en aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
Els representants britànics i també el turoperador alemany TUI veuen amb bons ulls, però, la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i el camí que el govern fa cap a la contenció. Toni Sastre, bon vespre.
De fet, el missatge en què la presidenta Marga Proens s'ha presentat avui a Londres davant del sector internacional del turisme ha estat precisament aquest, la contenció.
Això vol dir manca saturació, manca cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
A la fira, la secretària d'Estat de Turisme, la mallorquina Rosario Sánchez, ha insistit que les illes s'ha de continuar fent feina perquè allò important és el benestar dels residents.
I avui han sabut que redueix el nombre de persones a l'atur si es compara aquest mes d'octubre amb el mes d'octubre de l'any passat.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, ara hi ha 27.700 persones inscrites a l'atur, una xifra que suposa que n'hi ha 1.800 manco que l'octubre del 2024.
I en l'àmbit de la política, el Partit Popular dona l'esquena a la proposta de vots al Parlament per fer que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, vulnerant el decret de mínims, la llei d'educació i també l'autonomia de cadascun dels centres.
Segons els populars, el text de vots va molt més enllà del que les dues formacions havien acordat i que toca línies de consens lingüístiques que, segons els populars, no es poden traspassar, un fet que encès els ànims dels d'Abascal. Són Sergio Rodríguez, el portaveu adjunt de vots, i Marga Durán, la portaveu adjunta també dels populars.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación en castellano.
Aquestes línies vermelles no són capritxos, són conviccions de fons, perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
Aquesta és l'enganxada que han tingut avui mateix al Parlament, el Partit Popular i Vox a causa de la llengua i precisament d'una iniciativa per fomentar la llengua catalana, nascuda a Mallorca l'any 1995, traspassa ara fronteres i s'escampa a tots els territoris de parla catalana.
El Correllengua iniciarà el seu camí dia 19 d'abril al poble de Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, dins França. Continuarà per Catalunya, Terres Valencianes, passarà per totes les Balears i acabarà a la ciutat catalanoparlant de l'Alguer, a l'illa italiana de Sardenya. Es Pau Emili i Muñoz, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Cada territori a nivell lingüístic i a nivell cultural també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tot xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que rep atacs en aquests moments també des de les institucions, i per tant és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
A l'àmbit estatal, l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, d'haver-lo matat públicament.
Ho ha dit en la segona jornada del judici el fiscal general per aclarir si va ser l'autor de la filtració de les filtracions a la premsa.
I el Congrés, el familiar de les víctimes de la Dana de València, han exigit presó per al president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón.
Els familiars han pres la paraula a la Cambra dels Diputats a la Comissió d'Investigació el mateix dia en que Feijóo ha telefonat a Abascal perquè els devots facilitin el nomenament d'un nou president popular a la Generalitat Valenciana.
I en esports, les Illes Balears, Palma, Futsal, pot guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. Miqui Tou, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquí s'ha entrenat avui en doble sessió per preparar la gran final de la Copa Intercontinental contra el Peñarol uruguaià. Per cert, avui els tècnics de l'Institut Municipal d'Esports han revisat la pista de Son Moix i s'hi han trobat petites deficiències que s'espera que estiguin solucionades divendres per acollir aquest partit. En futbol, la selecció espanyola ja coneix els rivals en el seu camí cap al Mundial de 2027. Les defensores del títol han quedat enquadrades al grup A3, juntament amb Anglaterra, Ucraïna, Islàndia. I en bàsquet, Marco Justo ha presentat la seva dimissió com a tècnic del Palmer, però ha estat rebutjada per la directiva, que espera convèncer l'entrenador perquè hi continuï.
I pel que fa al temps, coneguem quina és la previsió en aquestes properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, en termes generals, continuarem amb una variabilitat molt accentuada. Avui, de fet, hem vist moltes estones de sol, però cap al llevant i nord de les illes hem arribat a veure ploure una mica. Hem tingut alguns ruixats locals i dispersos. En vista demà, tocarà la primera cara de la moneda. Tocarà tenir un dia molt de sol, un dia en què podem veure qualsevol interval de núvol baix, però en principi lluirà molt el sol. En canvi, això durarà poc, perquè dijous segurament rebrem el pas d'un front que pot deixar algunes plogudes localment intenses durant les primeres hores. Per tant, molta variabilitat d'aquests pròxims dies, però a curt termini demà, sol i temperatures una mica més altes, amb un vent que això sí, notarem una mica més, sobretot a punts del sud de l'arxipèlag de Xaloc.
Moltes de gràcies, Dani Capó, per aquesta previsió. Tot d'una vos informarem de manera detallada aquestes informacions que ara vos hem avançat en un informatiu que fa impossible amb Aina Sureda, Neus López, amb Margalida Vidal, Antoni Sastre i amb Miqui Fiol, el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ho hem dit fa just un minut que el mercat britànic assegura ja que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes d'aquest origen a les Illes Balears durant els mesos més calorosos de l'estiu. En el primer dia de la fira de la World Travel Market de Londres, aquest és el missatge que la patronal de les agències de viatge del Regne Unit ha volgut transmetre a la delegació illenca, encapçalada per la mateixa presidenta Proens, desplaçada aquests dies a la capital del Regne Unit.
Segons la patronal, d'agències britàniques atribueixen a l'elevada temperatura la davallada de turistes durant els mesos de juliol i agost a les Balears. Un altre factor que, segons aquesta entitat, APTA, fa augmentar els turistes durant la temporada tradicional són els preus més baixos. D'aquesta manera s'ha manifestat Sean Tipton, que és el portaveu de l'Associació Britànica d'Agències de Viatges.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara a juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps a Espanya és molt bo en aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
En la recerca de preus més baixos també hi coincideix el turoperador alemany TUI, els representants del qual també s'han entrevistat avui amb els representants de les administracions desplaçats a Londres. Segons TUI, l'alentiment de l'economia d'Alemanya fa que ara aquest mercat miri amb més detall els preus de les destinacions. Per això, per aquest motiu, els representants de TUI asseguren que els turistes alemanys volen ser seduïts amb ofertes.
I tant les agències britàniques com també el turoperador alemany han manifestat que veuen amb bons ulls la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i el camí que el govern fa cap a la contenció. De fet, aquest ha estat el missatge en què la presidenta Marga Proens s'ha presentat avui a Londres davant el sector internacional del turisme.
La presidenta de l'executiu balear ha destacat que el juliol només ha pujat un 0,8% l'arribada de turistes a les Balears i a l'agost un 1,5%. Són xifres que demostren, segons ha dit, que el camí cap a la contenció es consolida.
Això vol dir manco saturació, manco cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, que també és un objectiu irrenunciable per part d'aquest govern. I a més s'està donant també ja, i els números així mos ho indiquen, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
Paraules de la presidenta Proens, desplaçada avui a Londres a la World Travel Market, però qui també ha visitat l'estand de les Illes Balears, aquesta fira internacional de turisme, ha estat la secretària d'Estat d'aquesta matèria de turisme, la mallorquina Rosario Sánchez. Sánchez ha demanat a l'administració autonòmica que continuï fent feina, diu ella, perquè les Illes Balears guanyin en sostenibilitat i en benestar per als residents.
La responsable en turisme del govern central assegura que el més important és la qualitat de vida dels residents, és a dir, allà on es desenvolupa l'activitat turística, perquè diu que un bon lloc per visitar ha de ser també un bon lloc per viure-hi.
Queda poc temps perquè s'acabi la legislatura i s'han de prendre, com està demanant la societat de les Illes Balears, mesures concretes que continuïn amb aquest lideratge a nivell estatal i també a nivell mundial que ha tingut Balears en matèria de sostenibilitat turística com un dels principals destí turístic del nostre territori.
Paraules de la secretària d'Estat de Turisme, que avui ha visitat l'estand de les Illes Balears a Londres. Ja sabeu que aquests dies tots els representants de les administracions, tant estatal, autonòmica, com també del Consell Insulars, es desplacen, com dèiem, aquests dies a Londres per fer les seves presentacions, també per tenir converses amb els agents turístics del Regne Unit i també per fer balanços i previsions. Qui també ha estat a Londres, a la World Travel Market, avui mateix, han estat el representant de l'Ajuntament de Palma, que han volgut fer visible la seva candidatura de la capital de Palma com a capital europea de l'any 2031. El batlle de la ciutat, Jaime Martínez, ha dit que va més enllà de la cultura, aquesta candidatura, que és una aposta, diu, per la sostenibilitat. Les ciutats que optaran a ser capital europea l'any 2031, volíem dir, es coneixeran abans que acabi l'any. Aquí que sentireu ara és Jaime Martínez.
Independentment d'arribar en aquesta candidatura, pues seguim fent feina en sa cultura. Sa cultura, pues en aquest cas, mos fa un poc modelar aquest perfil d'esturista que estem defensant, no? Més qualitat, més poder adquisitiu, que estigui interessat per sa cultura, per gastronomia, per patrimoni, per sostenibilitat, per esport.
I el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, també ha estat a Londres i ha aprofitat aquesta visita per fer una petició al govern central. De fet, ha estat a Londres, que s'ha reunit amb la presidenta de l'entitat de Paradores. Ja sabeu, la institució que gestiona els Paradores Nacionales, aquests establiments de gran categoria turística que ha repartits arreu de l'Estat. I doncs Rafa Triguero ha fet la següent petició a Raquel Sánchez, perquè, segons explica, totes dues parts han mostrat la seva màxima voluntat de col·laboració per poder obrir com més aviat millor aquest nou establiment tota l'Eda d'Alvila.
Recorden que el projecte arrossega anys de demores i tensió entre totes dues institucions. De fet, estava previst que el 2025 fos l'any de la gran obertura, primer per a Pasqua i després a l'octubre. L'Ajuntament d'Eivissa ha retret a Paradors en moltes ocasions tots aquests ajornaments d'un establiment que es va projectar el 2004. El dia d'avui continua sense data d'inauguració. Escoltam el batlle de Vila, Rafa Triguero.
Hemos marcado una hoja de ruta, como decía Clara, de los trabajos a desarrollar las próximas semanas, incluso los próximos meses, desde la finalización de la obra del Camino del Calvary hasta el mobiliario necesario y los equipamientos necesarios para que ese establecimiento pueda funcionar con normalidad. A partir de aquí, y vista el desarrollo de la reunión, hemos llegado a fijar hasta un calendario también para una futura promoción de ese establecimiento del Parador de la ciudad de Ibiza en las futuras ferias turísticas.
L'actualitat turística, com han dit, passa avui per Londres, però també hi ha més notes informatives relacionades amb el sector turístic, o dit d'una altra manera, amb el sector empresarial que té vincles amb el turisme, perquè avui mateix han sabut que un històric empresari mallorquí d'aquest sector es troba entre les 10 primeres posicions de la llista Forbes dels 100 espanyols més rics. Ens referim a l'hoteler originari d'Inca, Miquel Fluixà Rosselló, que és el president del grup Iberostar.
Fluixà ocupa el lloc número 9 de la llista que elabora la revista especialitzada en el món dels negocis i les finances, segons la qual l'empresari Inquer acumula 3.300 milions d'euros. El rànquing de Forbes també inclou 9 fortunes més vinculades a les Balears. Entre les 100 principals fortunes espanyoles hi ha els germans Carlos i Joan Marc Delgado de la Corporació Financera Alba, vinculada a la Banca Marc, els germans Carmen i Luis Riu del grup hoteler Riu, les propietàries del grup hoteler Piñero, el conseller executiu de Melià, Gabriel Escarré, i també Abel Matutes del grup Palladium Hotels. Per tant, la majoria dels balears, inclosos a Forbes, pertanyen al sector turístic.
Per tant, veiem que la majoria de les fortunes del balears i també dels mallorquins inclosos en aquesta llista de Forbes estan molt vinculats en el sector turístic. Parlem ara, continuem parlant d'una infraestructura que té molt a veure amb el turisme, però ho feim per un altre motiu, perquè ha entrat en funcionament la nova ubicació de la parada de taxis de l'aeroport de Sant Joan. En lloc d'estar ubicada a l'esquerra del pont que connecta la terminal en l'aparcament, segurament ara tots a Borna feis una idea d'aquesta passarel·la, d'aquest pont de què parlam, i d'ho ara aquesta zona de taxistes estarà ubicada a la dreta d'aquest pont.
Aena justifica aquest canvi perquè assegura que aquest fet afavoreix la fluïdesa del trànsit de vehicles i alhora s'elimina el punt on coincidien vianants i cotxes. Tot i que just hi hagi uns metres de distància, el pare dels taxistes és que preferien l'ubicació anterior. Aquesta és l'opinió d'algun d'aquests treballadors de recollir de la zona d'arribades de l'aeroport.
Bueno, no està preparat. Per jo no està preparat, perquè els clients mateixos quan venen no saben exactament cap a on han de... O sigui, venen cap aquí, però no saben estar si han d'agafar. Nosaltres allà anàvem per ordre.
Bé, el problema és que està mal organitzat, estem a descobert. dies com avui, bé, però pluja, fred, és un problema.
D'altra banda, entren a la recta final les obres de remodelació a l'interior de la terminal, on es construiran noves escales per connectar les tres plantes. Ara mateix està tancat als passatgers el mòdul D perquè se n'ha de canviar el sostre i també s'hi han d'afegir nous taulells de facturació.
Ho acabam de dir, que el World Travel Market de Londres ha confirmat un allargament de la temporada alta a les illes que es tradueix en el mercat laboral. Aquest mes d'octubre ha hagut més atur que el mes de setembre, però vaja, això ja és un clàssic perquè hem de tenir en compte que és en aquest mes que ha acabat molt dels contractes del sector serveis i del turisme. Però així tot s'ha de dir que hi ha hagut manco persones aturades que l'any passat en aquest mateix mes. És a dir, hi ha hagut més treballadors que han pogut continuar fent feina gràcies al bon ritme de l'economia. Marta Puyalto.
El nombre de persones registrades a les oficines d'ocupació és un 6,2% més que al setembre, però un 6,1% manco que ara fa un any. D'aquesta manera, hi ha gairebé 27.700 persones inscrites, 1.800 menys que l'octubre de 2024. El desè mes de l'any confirma el final de la temporada turística amb un augment puntual de l'atur, però manté la tendència positiva a llarg termini. El sector serveis concentra la major part dels que estan a l'atur amb més de 20.600 persones, seguit de la construcció amb 3.300. Pel que fa a la contractació, s'han signat 28.000 contractes aquest octubre. És un 3,2% més que fa un any i 17.000 són indefinits. Si parlant d'afiliació a la Seguretat Social, les illes han perdut gairebé 35.000 cotitzants respecte del mes de setembre, un descens del 5% fins a arribar als 618.000 afiliats. Tot i aquesta davallada mensual, en comparació a fa un any, hi ha 15.000 persones més fent feina.
I el govern, per part seva, assegura que continuarà fent feina per una ocupació que sigui de qualitat i celebra que aquest ha estat un mes d'octubre amb més ocupació que mai.
La consellera Catalina Cabré ha destacat també que els autònoms creixen un 2,1% respecte de fa un any, més del doble que la mitjana estatal.
Tenim unes Balears a un mes d'octubre que creen ocupació, que disminueixen l'atur i que tenen una taxa d'atur administratiu de plena ocupació. Per tant, estem veient unes Balears que donen mostra d'avanç en sa desestacionalització, continuant fent feina per créixer en valor i consolidar una ocupació de qualitat.
Els sindicats apunten que les dades demostren l'elevada estacionalitat de l'economia illenca en la baixada de l'afiliació a la Seguretat Social. És Pedro Mal, secretari general de la UGT, i Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres.
Segueix el desequilibri. Ens trobem en la cruel paradoxa de que en plena ocupació, pràcticament en plena ocupació, no podem garantir unes mínimes condicions de vida per la gent de Balears.
Unes condicions laborals adequades que permetin a la població treballadora viure en lloc de sobreviure, i així se podrà retenir el talent.
Aquest és el parer dels sindicats, però pel que fa a les patronals, de fet, CAEP assegura que les dades demostren que el mercat laboral continua sent fort i per això confirmen que aquest mes d'octubre ja forma part plenament de la temporada alta.
Tot i que la presidenta de la CAEP, Carmen Planes, adverteix que s'ha d'estar pendent de determinats sectors.
El mercado laboral sigue manteniéndose fuerte, ratificando que el mes de octubre está plenamente integrado dentro de la temporada alta. Por el contrario, el descenso de contrataciones pone igualmente de manifiesto las dificultades, ya señaladas por varios sectores como la restauración o el comercio.
El president de PIMEM, Jordi Mora, assegura que les dades demostren que és el sector privat el que segueix estirant de l'economia, però apunta que es necessita mà d'obra formada i especialitzada.
Seguim tenint moltes dificultats per trobar treballadors i treballadores, principalment qualificats, i per tant les empreses estan fent i estan fent esforços molt importants en selecció i sobretot en retenció i en fidelització de treballadors i treballadores.
I continuem parlant avui de plana laboral, perquè davant les portes del Parlament, els sindicats USO i l'Estell s'han concentrat avui per reclamar a Educació millores per als docents de l'escola concertada. Aquest és el renou que han provocat, que han fet aquests sindicats que denuncien que l'executiu té abandonat, asseguren, el professorat de l'escola concertada. El conseller d'Educació, Antoni Veres, s'ha compromès que la recuperació del 2,9% salarial sigui una realitat abans que acabi l'any. Carme Moreno.
El responsable de l'escola concertada, l'Estell, Ramon Mondejar, lamenta que la negociació està estancada tant pel que fa a la recuperació del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021, com la negociació d'un nou acord de millora per l'any 2027 i punts com la reducció de les ràtios o de la càrrega lectiva. Segons Mondejar, l'entrada de la directora general de centres concertats, Joana Maria Cabré, ha dificultat que s'avanci en la negociació.
Que aquí hi ha una cosa, que s'està fent feina perquè la concertada va millorant tot el que fa s'aspecte de millora del mòdul de concert, però respecte al que és nosaltres, el personal laboral i les millores seves, està estancat, està aturat. I, per tant, nosaltres, a partir d'aquí, començarem una sèrie de mesures reivindicatives.
Des de setembre, el sindicat USO, majoritari a la concertada, ha convocat tres concentracions davant la conselleria per exigir aquestes millores i avui s'ha traslladat davant del Parlament per la inacció, diuen, d'educació. És el seu secretari general de l'ensenyament, Juan Carlos Lorenzo.
Nosotros la sensación que tenemos es que el gobierno no ha movido ningún dedo y la paciencia llega a un límite y el sector concertado ya está cansado de simplemente de escuchar palabras y de no haber hechos.
A través d'un comunicat, el sindicat Comissions Obreres també ha criticat que Educació s'ha oblidat del docent de la concertada. Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de final d'any se saldarà la recuperació del 2,9% pendents dels anys 2020 i 2021.
Que nosaltres pot estar ben tranquil, tot el professorat de la concertada, que nosaltres els hi tornarem aquest doblers que l'anterior govern els hi va llevar, perquè és de justícia.
Segons ha explicat el conseller, se cerca la via jurídica per fer efectiu el pagament d'aquests endarreriments que el docent de la pública han pogut començar a percebre per una sentència favorable que només afecta el professorat de l'ensenyament públic.
7 i 21 minuts, 7 del vespre, de l'hora baixa. Feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Vos ho hem anunciat en començar avui que el ple del Parlament ha rebutjat amb el vot en contra del Partit Popular i també de tots els grups d'esquerres la presa en consideració de la proposició de llei de vots per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. El de Santiago Abascal han acusat el populars de deslleialtat i també de joc brut, això després que ahir es presentassin una iniciativa per modificar la llei d'educació perquè el castellà i el català siguin llengües vehiculars a l'ensenyament però sense comprometre l'autonomia de cada centre, cosa que sí que eren les pretensions del grup de vots.
El diputat de vots, Sergio Rodríguez, ha qualificat la proposta del PP com un gest de cara a la galeria. Vots plantejava la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i dels preceptes de la llei de normalització que contradiguin aquests canvis, a més de qüestionar l'autonomia dels centres.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación, una parte de la educación en castellano.
La portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha dit que no poden donar suport a una iniciativa que col·lideix, asseguren, amb els pilars fonamentals del sistema educatiu. Durán ha incidit en el fet que per als populars l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de Mínims i també l'autonomia de centre són normatives que consideren intocables.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys, en diàleg, consens i respecte institucional. Perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
Pel que fa als grups d'esquerres, la diputada del Partit Socialista, Amanda Fernández, ha criticat que la llengua ha estat la moneda de canvi en les negociacions entre PP i Vox aquesta legislatura, mentre que la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha dit que la iniciativa presentada per Vox no és per millorar el sistema educatiu, sinó que diu que és una ofensiva política contra el català i la cohesió social.
El que defensa Vox ho coneixen de sobres. El problema és el que accepta el Partit Popular, que se posa les mans al cap en les barbaritats de Vox, però després, en silenci, duen endavant mesures que estan desprotegint la llengua pròpia.
I companys del Partit Popular, vos ho he de dir amb tota claretat. No basta dir que hi votareu en contra. Heu de demostrar que no vendreu la llengua a una votació futura.
Aquestes que acabeu de sentir eren les paraules d'Amanda Fernández del PSOE i de Maria Ramon de Més per Mallorca, explicant la seva posició en relació amb la proposta que havia fet Vox i que finalment ha estat tombada perquè el Partit Popular no ha donat suport i ha presentat una altra proposta que s'haurà de votar properament. Com dèiem, tot això ha succeït al Parlament avui hora baixa, però durant el dematí, durant la sessió de control al govern, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha anunciat que el transport escolar serà gratuït per als alumnes de la formació professional i això arribarà l'any que ve. Dem, que ha estat Antoni Vera, que ha fet aquest anunci sobre que d'això de la gratuïtat de la formació professional han dit que arribaria l'any que ve. Però hem de parlar encara, hem de continuar parlant, volien dir de la sessió de control del govern, que ha estat descafeïnada. Això ha estat per l'absència de la presidenta, que era la Fira Turística de Londres. Vos ho hem explicat avui durant la primera part de l'informatiu. Perquè les possibles aliances o no de l'executiu per tirar endavant les lleis que queden sobre la taula d'aquí a final de legislatura han centrat el ple d'aquest dimarts. Així tot, però, el soci prioritari encara és Vox.
L'executiu vol continuar mirant primer la dreta a l'hora de cercar vots per aprovar les lleis al Parlament. Ara bé, amb els segons pressupostos de l'era Provenç en vigor, ja pot arribar a finals de legislatura. Per tant, si pot trobar els vots necessaris per configurar majories a l'esquerra, no tindrà cap problema. El conseller d'Economia, Antoni Costa, li ha deixat clar al diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que ells van davant a l'hora d'aprovar el sostre de despesa, però sense oblidar que també es poden entendre amb el Partit Socialista.
Naturalment, el soci prioritari, aquell en su que tenim major afinitat ideològica, és Vox. Els ciutadans ens varen encomanar entendre'ns per canviar ses polítiques de s'esquerra, ses polítiques fracassades de s'esquerra, i també sa manera de fer política. I això és, amb el que creï, en seguir negociant.
Queremos saber en qué marco nos movemos y ya dejaremos aparte que, sinceramente, con esta gente que hoy ha demostrado lo que son, con sus constantes referencias a Amazon, etcétera, 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 ustedes con el partido de Sánchez quieren pactar algo.
Les referències a la política valenciana i estatal han estat moltes avui, com quan la socialista Pilar Costa li ha retret a José Luis Mateo la seva política d'habitatge.
Deixi d'eludir responsabilitats i culpant sempre en els altres, en els que han governat. Perquè tot això, per cert, ho han sentit fa poques hores i no els hi ha funcionat gaire bé. O sigui, que no se faci vostè un mazón.
Yo no sé si nosotros vamos o no como un Ferrari. Lo que sí sé es que vamos mejor que el Peugeot de su amado líder que conducía junto con el acompañado del maravilloso tridente Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.
La consellera de Salut, Manuela García, també ha apel·lat al cas Koldo quan la seva antecessora, socialista, Patricia Gómez, li ha retret la compra d'ambulàncies que no es poden conduir sense el carnet especial.
Aquesta setmana hem vist de tot, fins i tot ases i bous tirant de les seves ambulàncies en dibuixos animats. En canvi, sap el que no hem vist de cap de les maneres? El que no hem vist és ningú assumint la responsabilitat.
No és un gasto, és una inversió que beneficiarà a los profesionales y a los usuarios. Gastar, o mejor dicho, mal gastar, es lo que hizo usted comprando unas mascarillas o una presunta trama corrupta, cada vez menos presunta.
Els punts de major tensió avui han estat a les preguntes de l'oposició al conseller d'Agricultura, Joan Simonet. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, l'ha acusat d'imposar la llei agrària.
Vostè qui es pensa que és per imposar el seu model a Menorca? Sí, per imposar. Sí, per imposar, perquè vostè, per començar, aquest avantprojecte de llei és contrari a l'Estatut d'Autonomia, perquè no respecta les competències dels consells insulars. Aquest projecte de llei preveu que les places turístiques, que un 10% de les noves places turístiques vagin al camp, que, a més, siguin designació prioritària al camp i que, a més, estiguin bonificades amb un 60% del seu preu. Si això no és omplir el camp de turistes, ja em dirà què és.
No ets la meva llei, ets la llei del sector.
Convé que ho llegeixi amb calma i deteniment i miris manifest on ja són totes les entitats professionals agràries de Balears que demanen lo mateix. Per tal vegada, vostès estan allunyats del sector agrari. Molt possiblement el problema sigui que el model territorial de Menorca que vostès defensen sigui el que no respecta la pagesia de l'illa.
Això ha succeït avui al Parlament i amb aquesta informació haurem arribat a les 7:30.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassant quines són les claus informatives d'aquesta jornada. La patronal de les agències de viatge del Regne Unit han volgut transmetre a la delegació illenca desplaçada a Londres que els britànics ara s'estimen més venir a les illes fora del mesos de juliol i agost per dos motius. Perquè les temperatures són més fresques, asseguren, i perquè els preus també són més baixos.
Així ho va explicar Sean Tipton, el portaveu d'aquesta entitat.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara és juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps a Espanya és molt bon en aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
Els representants britànics i també el turoperador alemany TUI veuen amb bons ulls la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i el camí que el govern fa cap a la contenció.
De fet, el missatge que la presidenta Marga Provença ha presentat avui a Londres davant del sector internacional del turisme ha estat precisament aquest, la contenció.
Això vol dir manca saturació, manca cogestió, millor experiència per que mos visita i també millor i major benestar per resident, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
A la fira, la secretària d'Estat de Turisme, la mallorquina Rosario Sánchez, ha insistit que les illes s'ha de continuar fent feina perquè allò important és el benestar dels residents.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación en castellano.
Aquest que vau de sentir és el portaveu adjunt de Vox en la seva enganxada que ha tingut amb el Partit Popular perquè aquesta formació ha donat l'esquena a la proposta d'aquesta formació de Vox al Parlament per fer que el castellà sigui vehicular a l'escola, vulnerant el decret de mínims, la llei d'educació i l'autonomia de cadascun dels centres escolars. Marga Duran, la portaveu del Partit Popular al Parlament, li ha respost d'aquesta manera.
Aquestes línies vermelles no són capritxos, són conviccions de fons, perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
I precisament d'una iniciativa per fomentar el català, nascuda a Mallorca l'any 1995, traspassa fronteres i s'escampa ara tots els territoris de parla catalana.
El Correllengua iniciarà el seu camí dia 19 d'abril al poble de Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, dins França. Continuarà per Catalunya, Terres Valencianes, passarà per totes les Balears i acabarà a la ciutat catalanoparlant de l'Alguer, a l'illa italiana de Sardenya. És Pau Emili Muñoz, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Cada territori a nivell lingüístic i a nivell cultural també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tot xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que rep atacs en aquests moments també des de les institucions, i per tant és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
I parlam de treball perquè redueix el nombre de persones a l'atur si es compara aquest mes d'octubre amb el mes d'octubre de l'any passat.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, ara hi ha 27.700 persones inscrites a l'atur, una xifra que suposa que n'hi ha 1.800 manco que l'octubre del 2024.
I arriben ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
L'Illes Balears, Palma Futsal, pot guanyar aquesta temporada. Aquesta setmana volien dir el primer títol d'aquesta temporada. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre, sí. El conjunt mallorquí s'ha entrenat avui en doble sessió per preparar la gran final de la Copa Intercontinental que disputarà divendres al Palau de Somos contra el Peñarol uruguaià. Els mallorquins volen aconseguir, davant la seva afició, guanyar el tercer títol consecutiu de campió del món de clubs. Escoltam, en declaracions a IB3 Ràdio, el jugador del Palma, Lucao.
He visto los confrontos más bonitos en la Intercontinental, ¿no? Cuando enfrentaba a los de Europa con los de Brasil. Bueno, nos toca ahora el Peñarol uruguayo, que es un poco sorpresa, ¿no? Porque normalmente la Libertadores suele ganar los brasileños, Entonces, bueno, claro, me ilusiona mucho por eso, porque es una competición que siempre vi desde fuera y, bueno, ahora puedo experimentar jugar desde dentro, entonces claro. Me ilusiona mucho.
El partit entre el Palma i el Peñarol el podreu seguir divendres a les 9 del vespre en directe per IB3 Ràdio. I, per cert, avui els tècnics de l'Institut Municipal d'Esports han revisat la pista de Son Moix i s'hi han trobat petites deficiències que s'espera que estiguin solucionades divendres per acollir aquesta partidada, aquesta final de la Copa Intercontinental entre l'Illes Balears i el Peñarol. I en futbol, el Mallorca s'ha salvat de caure en descens aquesta setmana, tot gràcies a l'empat a 0 entre l'Oviedo i l'Osasuna en el partit que tancava ahir la jornada. Els de Iago Barrasate són de setens en 9 punts, els mateixos que el Llevant, que està per damunt, i que el València, que sí que és a la zona vermella. Tanquen la classificació l'Oviedo penúltim i també el Girona, que es coe. I pel que fa a la infermeria, males notícies. Toni Lato estarà com a mínim 6 setmanes de baixa. El lateral va patir un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra en el partit de la Copa del Rei contra el Sant Just. I la plantilla mallorquinista demà tornarà a la feina, serà a les 10:30 per preparar el partit contra el Getafe, i després la plantilla se farà la fotografia oficial de la temporada. El lloc triat aquest curs és el Moll Gran de Sant Elm. I a la primera federació, l'U d'Eivissa ha tornat avui a baixar els entrenaments després de descansar ahir. Demà l'equip blau-cel disputarà una amistosa camp misses davant la selecció balear absoluta a benefici de les persones afectades per la dana. Víctor Sancho.
Ja es poden comprar les entrades per la web del club, 10 euros per als adults i 5 euros per als menors. Demà, des de les 5:30 de la tarda, es podran adquirir també a l'estadi. El partit està organitzat de manera conjunta per la Federació de Futbol de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Eivissa i el Club Blau-cel. El partit s'iniciarà a les 7 de la tarda i al llarg del maig es podran realitzar donacions i hi haurà una grada zero. El partit és a benefici de la Creu Roja, que farà arribar els sous per ajudar els damnificats per la dana del passat 30 de setembre. Segurament demà, davant la selecció balear absoluta, Álvarez provarà amb jugadors que no van tenir molta presència el passat diumenge. L'objectiu, veure els homes amb menys minuts o que tornen de lesions, i, per què no, algun jugador del planter, com el migcampista Paolo Pugliese, que està en dinàmica de primer equip però que encara no ha debutat en partit oficial aquesta temporada.
I avui torna la Champions i l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a un poc conegut Unió Sant Julià. El del Cholo Simeone només sumen 3 punts de 9 possibles i necessiten una victòria per no complicar-se la vida. Ja ho van aconseguir la temporada passada i per això l'equip confia en la màgia del Metropolitano per capgirar aquesta situació. L'únic dubte és la presència a l'11 de Pablo Barrios. És el capità de l'Atlètic de Madrid, Coque.
Fuera de casa también hemos hecho algún muy buen partido, pero sí que es cierto que no hemos sido contundentes como teníamos que ser y no hemos podido sacar los partidos adelante, pero trabajamos en función de eso, ¿no? De poder sacarlos adelante y en casa pues ser lo fuerte que somos, incluso más, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una muy buena temporada aquí en casa y tenemos que continuarla así.
Y el duel de las jornadas vivirá Anglaterra. El Madrid visita el Liverpool en la intenció de continuar amb el seu pla de victòries i de redimir-se de la derrota de la temporada passada a l'estadi d'Anfield. El conjunt blanc no podrà comptar amb Franco Mastantuono, que no ha viatjat amb l'equip per una pubàlgia. Escoltam el central del Madrid, Huijsen.
Tenemos muchas ganas y esperamos llevarnos los 3 puntos y hacerlo lo mejor posible. Mentalmente estoy muy bien. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, es mi sueño y espero dar mucha alegría a los madridistas.
I demà jugaran la resta de representants espanyols. Quan falti un quart per les 7, el Villarreal visitarà el camp del Pafos. A les 9, l'Atlètic Club de Bilbao jugarà a Newcastle i també a la mateixa hora. A les 9, el Barça visitarà el camp del Bruges belga. I un darrer punt de futbol, perquè la selecció espanyola ja sap qui seran els rivals en el seu camí cap al Mundial de 2027. Les defensores del títol han quedat enquadrades al grup A3, juntament amb Anglaterra, Ucraïna i Islàndia. Només el líder del grup té bitllet directe per al Brasil, mentre que el segon disputarà una repesca. I en bàsquet, dia frenètic, Marco Justo ha presentat la seva dimissió com a tècnic del Palmer. L'entrenador l'ha presentada avui matí, però ha estat rebutjada per la directiva. Hauran d'esperar les pròximes hores i veure si el club mallorquí fa oficial la sortida del tècnic o, finalment, Justo continua a la banqueta del Palmer. Tot el mateix dia que el Palmer ha anunciat l'arribada del pivot Dani Agbelise, però no ha estat l'únic reforç del dia. L'Estia Menorca ha reaccionat a la baixa de Pol Figueres amb la incorporació de l'escorta nord-americà Tad McFadden. I l'handbol Club Eivissa disputarà demà la primera ronda de la Copa del Rei. Els eivissans s'enfrontaran al Burgos amb l'objectiu de superar aquesta eliminatòria i poder jugar la pròxima ronda contra un equip de la Lliga Sobal, de la màxima categoria. Escoltam el tècnic de l'Eivissa, Eugenio Tilbes.
Un trofeo que sempre és es especial, intentar passar eliminatòries. Quizás el problema es que nos tocó uno de los favoritos de la competición, sobre todo en este primer sorteo. En ser equipos de Sobal, quizás el equipo que menos quería la gente era Burgos. Disfrutar de este torneo especial, como es la Copa Rey, que siempre motiva. Siempre hemos hecho partidos muy, muy, muy divertidos y muy chulos en Blancadona. Somos capaces de intentar ponérselo lo más difícil posible.
I d'aquest partit de demà entre l'Eivissa i el Burgos es disputarà al pavelló de Sa Blanca Dona i començarà a les 8 del vespre.
I això és el que em deixa avui l'actualitat esportiva. Són les 7:41 del vespre. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que faim plegats.
El diumenge 16 de novembre, Setsalines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Setsalines. L'organitza el Consell de Mallorca.
Ens veiem a la Fira.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts del vespre, de l'hora baixa, i el govern central espera haver resolt la majoria d'ajudes als afectats pel temporal d'Eivissa a principis de l'any que ve. Aquesta és una informació que acabam de saber fa just un minut. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en resposta a una pregunta del senador eivissenc d'Esquerra Confederal, Juanjo Ferrer.
Cuerpo preveu que d'aquí a 3 mesos ja s'hauran gestionat el 80% de les sol·licituds d'indemnització, la majoria de les quals s'han presentat per danys a vehicles i habitatges. El ministre ha explicat en quin punt es troben els expedients.
3.933 solicitudes se han presentado ante el consorcio. Ya se han gestionado el 20% de todas estas solicitudes, 783 expedientes gestionados. Además, 114 expedientes donde se considera que se va a alargar esta valoración ya tienen o ya se les han adelantado anticipos con respecto a las cantidades que van a cobrar finalmente.
I continuar amb Eivissa perquè l'associació Salvant Sabadia exigeix al consistori que es cometi de manera urgent l'obra de separar la xarxa de pluvials i de fecals que el dia d'avui transcorren de manera conjunta en una única infraestructura. Una demanda aquesta que fan després de comprovar com les pluges del darrer mes han provocat vessaments d'aigües brutes i també de residus a la mà.
Ells mateixos, diuen, han fet comprovacions a 5 punts de la badia després de les danes i a tots ells donava positiu en contaminació fecal. Asseguren que aquests vessaments no només es produeixen després de pluges intenses, sinó també durant la temporada estival. A banda de la separació de la xarxa, també demanen, entre d'altres mesures, la construcció d'un tanc de tempesta, un projecte que ja està pressupostat pel consistori en 1 milió d'euros i que es troba a l'espera de rebre l'aprovació de costes. Lea Leucigueres, coordinadora de Salvant Sabadia.
Para justamente captar esas aguas de lluvias, que son las primeras que caen, la primera media hora es la más contaminante porque lleva todo, bueno, todos los residuos o todas las toxinas de tierra hacia el mar. Habría también normalmente los aliviaderos, que hay más de 100 conductos, ¿no?, que desembocan en la bahía de San Antonio. Tendrían que tener un sistema de sensores y de reja para captar los residuos sólidos también.
I el Consell de Formentera ha aprovat de manera inicial el Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural dels Elements Constructius i d'Enginyeria de Ses Salines. Es tracta aquest d'un instrument urbanístic, segons la institució insular, fonamental per assegurar la conservació d'aquest conjunt patrimonial saliner. Elena Trinidad.
Amb aquest marc normatiu es garanteix la preservació i posada en valor dels 31 elements catalogats que integren el conjunt històric de Ses Salines, entre ells canals, dipòsits, molins, bases i altres infraestructures salineres. El pla no preveu obres immediates de conservació, sinó que fixa criteris generals d'intervenció per tal de preservar materials, tipologies i entorn paisatgístic. No es permeten nous usos residencials ni turístics, excepte els estrictament vinculats a la activitat tradicional salinera o a la recerca científica i educativa. Javier Serra és el conseller de Territori de Formentera.
Aquest pla especial consolida una visió de futur basada en la protecció del nostre patrimoni com a actiu estratègic. D'aquesta manera també conservam la memòria històrica de Formentera, a més d'establir un model responsable de territori.
El Consell de Formentera obri ara un període d'exposició pública de 30 dies perquè es puguin presentar al·legacions a aquest pla especial de protecció del bé interès cultural que conformen els elements constructius i d'enginyeria de Ses Salines.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En clau de succeïts, un home de 54 anys ha resultat ferit greu en un accident de trànsit a la carretera entre Santa Maria i Sencelles, a l'altura del poble de Santa Eugènia. Aquest home circulava en una moto que, segons la Guàrdia Civil, no ha respectat un senyal d'estop.
L'home ha xocat amb una furgoneta, el conductor de la qual n'ha sortit il·les. El ferit ha estat traslladat amb politraumatisme greu a l'Hospital de Son Espases.
I la Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
Els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
I ara vos parlam d'una iniciativa cultural i per fomentar la llengua catalana que va néixer a Mallorca l'any 1995, però que ara vol fer-se internacional, per dir-ho d'alguna manera. Vol traspassar fronteres i arribar a tots els territoris de parla catalana. Això serà el proper dia 19 d'abril, que s'iniciarà, començarà a Prada, la Catalunya Nord, en territori francès, la primera edició del Correllengua agermanat. Així és la manera com han anomenat els organitzadors aquesta nova iniciativa reviscolada, per dir-ho d'alguna manera. Els organitzadors expliquen que l'edició de l'any que ve és especial perquè la flama recorrerà tot el territori de parla catalana. Hi ha més d'un milenar d'entitats que fa més d'un any que fan feina en aquesta edició de l'any 2026 perquè la flama passi per 500 pobles i s'aturi a més d'un centenar.
Per fer-la més especial, hi haurà dues flames simultànies que recorreran la part interior de Catalunya i la part de costa que es trobaran a Tarragona. Des d'allà, la flama baixarà cap a Elx per seguir el recorregut cap a Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca. El Correllengua agermanat acabarà a l'Alguer el pròxim 5 de maig del 2026. El portaveu i coordinador del Correllengua agermanat, Pau Emili Muñoz, explica que cada poble en la flama s'aturi es llegirà un manifest.
Cada territori, a nivell lingüístic i a nivell cultural, també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tots xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que rep atacs en aquests moments també des de les institucions, i per tant és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
Es llegirà el manifest a tots els pobles i ciutats per on passi la flama, però a ciutats com Palma, Barcelona, l'Alguer o Prades, llegirà també un altre manifest que reculli les reivindicacions concretes del territori. Pau Emili Muñoz ha denunciat els atacs que el català rep tant del Partit Popular com de Vox.
I aquest Correllengua també serà una demostració de que la gent seguim amb ganes de defensar la nostra llengua i la nostra cultura, i tothom que l'ataqui veurà que és un camí que no ha de seguir.
El també portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua ha recordat que les administracions tenen l'obligació jurídica de protegir el català, que és una llengua minoritzada.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de qüestions de caire més local, que en concret fan referència a l'Ajuntament de Palma, perquè el pressupost d'acord de l'àrea de serveis socials, educació, joventut, participació ciutadana i igualtat ascendeix i arriba a 62,2 milions d'euros per a l'any 2026, la qual cosa suposa això un increment de gairebé 5 milions en relació amb l'any anterior.
En un debat de pressupost de comptes més tranquil del que sol ser habitual, l'oposició a l'Ajuntament de Palma s'ha mostrat en desacord amb uns pressupostos que considera que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com l'habitatge i la neteja de la ciutat. Ho explica Lucía Muñoz de Podem i Xisco Ducros del PSI.
Digo que son unos presupuestos, los de Jaime Martínez, que son el manual de Mazón, que es más cemento, menos derechos y cero futuro.
¿Y prefieren ustedes dedicar el dinero público en indemnizar a extrabajadores de la empresa pública que están en procesos de presunto acoso y de indemnizar a sindicatos vinculados a Vox antes que destinar ese dinero a la limpieza de la ciudad?
L'oposició també es queixa de mala gestió i l'equip de govern, que, com explica la portaveu de Cort, Mercedes Celeste, es defensa així.
Vostès els haguessin distribuït d'una altra manera, segur. Vostès no haguessin fet mai Espalma, punt. Vostès no haguessin invertit mai en recursos humans. Vostès no haguessin invertit mai en seguretat ciutadana. Ho tenim clar? No ho varen fer quan ho varen poder fer durant 8 anys. Però això no vol dir que siguin uns mals pressupostos.
Sobre la reducció de la partida per a les festes de Sant Sebastià de gairebé un 50%, la regidora Lourdes Roca ho ha justificat d'aquesta manera.
A partir de festes de Sant Sebastià hi ha tot el tema de Revelo, Tardeos, hi havia Sant Sebastià petit, hi havia el concert de gran format. Clar, el concert de gran format només se'n feia un en tot l'any. Nosaltres hem decidit posar-lo pel Mare Déu de la Salut, el concert de gran format, i per tant els dobbers del concert de gran format passarien a Mare Déu de la Salut.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En àmbit estatal, l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, d'haver-lo matat públicament, ha dit. Ha estat això en la segona jornada del judici al fiscal general, en què es vol aclarir si va ser l'autor de la filtració a la premsa d'un correu electrònic que mostrava que l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes fiscals.
González Amador ha dit avui hora baixa, mentre mirava fixament el fiscal, que després de la publicació del correu electrònic als mitjans de comunicació, no hi va haver presumpció d'innocència per a ell.
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo.
Però avui també hem pogut sentir el testimoni del cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Miguel Ángel Rodríguez ha descrit davant del Suprem la parella d'Ayuso com una víctima que només volia arribar a un acord amb Hisenda a través de la Fiscalia. Rodríguez també ha admès que va propagar el rumor fals que la Fiscalia havia oferit un pacte a González Amador i el fiscal general el va vetar.
¿De dónde se sacó usted que las conversaciones, que las negociaciones entre Fiscalía y el señor González Amador se habían roto por órdenes de arriba?
Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado.
Ah, claro, sí, sí.
Vale. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo.
No, no.
Por tanto, alguien lo ha parado y no, solo no se puede parar por arriba. Perdón, la deducción es más lógica.
Vamos a ver si usted
lógica.
Ese día...
Això ha dit avui a hora baixa, però al matí el cap de premsa de la Fiscalia de Madrid, Íñigo Corral, que estava en contacte amb els periodistes, ha declarat que va haver de desmentir els rumors que propagava Rodríguez sense tenir-ne cap fonament, mentre la cap de premsa de la Fiscalia General, Maredo, també ha explicat com varen haver d'elaborar una nota de premsa per esclarir la veritat després que l'Anton d'Ayuso difongués informació falsa per tacar la imatge de la Fiscalia General de l'Estat. Recordem que aquesta és la primera vegada que seu al banc dels acusats el fiscal general de l'Estat, per qui demanen penes d'entre 4 i 6 anys de presó per un delicte de revelació de secrets.
I parlem ara d'una altra qüestió, perquè les víctimes de la Dana a València exigeixen al Congrés presó per al president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, el qual defineixen d'assassí.
Porque son 227 asesinatos.
Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?
Aquestes que heu sentit entretallades són les veus d'Ernesto Miguel Martínez i també de Rosa Álvarez. Es tracta d'un familiar i la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, que avui han pres la paraula a la Cambra dels Diputats a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Dana.
Allà han defensat que els seus familiars no el van matar el clima, sinó la mala gestió. En total seran 13 les víctimes que passaran per la comissió en 3 sessions entre avui i dijous. Els interrogatoris inclouen més d'un centenar de persones citades, entre d'elles el mateix Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana.
I tot això enmig de les negociacions entre Partit Popular i la ultradreta per trobar un substitut per a Mazón. Avui el president popular, Alberto Núñez Feijóo, ha telefonat al de Vox a Santiago Abascal per parlar sobre el relleu al capdavant de la Generalitat Valenciana quan queden 12 dies per presentar candidatures.
El Partit Popular necessita el suport de Vox, el seu candidat, si vol que sigui investit, perquè no té prou majoria a les Corts.
Vos oferim ara una sèrie d'informacions en format més breu. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, denunciarà l'empresari Víctor de Aldama per difamació. Assegura que l'informe de la Guàrdia Civil indica que no va produir cap activitat delictiva quan ell era president de les Canàries.
Això pel que fa a la compra de mascaretes durant la pandèmia. Torres ha comparegut davant els mitjans per respondre a les acusacions del comissionista d'Aldama d'haver cobrat comissions i d'explotació sexual de dones.
Procederemos a demandar al señor de Aldama por intromisión a mi honor personal y familiar, a mi intimidad y también mi propia imagen.
I el govern central ha aprovat també l'Estatut del Becari, que cerca assegurar els drets de les persones que es formen en empreses. La norma, que haurà de sumar els suports necessaris per superar el tràmit parlamentari, cerca, entre d'altres aspectes, la compensació de despeses dels estudiants en pràctiques, el dret a vacances i també fixar multes per a les empreses que incompleixin.
El Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte de llei pactat el juny de 2023 amb els sindicats, però no en la patronal, que cerca donar més drets al col·lectiu, que representen 1.600.000 persones a Espanya.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Per ventura ho haureu endevinat, això que sentiu és música antiga i l'escoltam perquè torna el Festival de Música Antiga de Palma, que enguany arriba a la seva 28a edició.
Els 4 dijous de novembre hi ha concerts programats a 4 esglésies diferents, tot a les 8:30 del vespre. El repertori inclou peces de diferents èpoques i que són interpretades per músics especialitzats amb instruments d'època o amb rèpliques. El concert de Cloenda, per exemple, té violoncels, flautes i trompetes. Però...
El que passa que és un avantpassat de la trompeta actual. No de pistons, no. Les notes s'articulen simplement amb el moviment dels llavis. Per tant, és un concepte molt diferent. Igualment, els violins també, a simple vista, poden pareixer bastant per escutzenes d'avui en dia, però són diferents. Les cordes, per exemple, no són metàl·liques, ja són de budell.
Escoltàvem Nofre Morell d'Arts Musicae, formació que clourà el darrer dijous de novembre. El 28è Festival de Música Antiga amb de tutis a solistes a l'Església del Convent de la Concepció. Tot i que la música és dels segles XVII i XVIII, algunes peces són bastant desconegudes encara.
El handicap que té aquesta música és que hi ha moltíssima música escrita en aquesta època i que normalment no s'interpreta. S'interpreten peces molt concretes, però la gran majoria és molt desconeguda. Per tant, sempre hi ha feina per fer i sempre hi ha coses noves per descobrir, per tocar.
Ja s'acosta el dijous d'oi, la ciutat d'Inca enllesteix el preparatius a la Gran Fira de Mallorca, que enguany serà dia 13 de novembre, comptarà un any més amb més de 8 quilòmetres d'exposició i més de 300 paradetes.
La Setmana Gran del Dijous Bo començarà aquest divendres amb el pregó a càrrec de Bartomeu Bausà Rom, que donarà els sus a les festes. Durant el cap de setmana se celebrarà la festivitat de Santa Maria la Major, copatrona d'Inca.
Per tant, aquesta és la proposta per a la setmana que ve. Recordem que és el dijous bo i enguany hi haurà mostra tradicional de maquinària i també molt d'altres expositors que estaran en aquests 8 quilòmetres de recorregut a tota la ciutat d'Inca. Amb aquesta informació s'hauran fet les 8 del vespre. Són les 8 i, per tant, és el moment de repassar ara el principal titular d'aquesta jornada de dimarts, dia 4 de novembre. La patronal de les agències de viatge del Regne Unit assegura que els turistes britànics prefereixen visitar les Illes Balears fora del mesos de juliol i d'agost. Així ho ha traslladat a la delegació illenca desplaçada a la fira turística de la World Travel Market de Londres. Margalida Vidal, bon vespre.
Bon vespre. El portaveu de l'associació, Sean Tipton, afirma que hi ha dos motius que empenyen els britànics a canviar els mesos preferits per viatjar a l'arxipèlag: el temps i els preus més baixos.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara a juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps d'Espanya és molt bon en aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
El representant britànic i també el turoperador alemany TUI veuen amb bons ulls la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i també el camí del govern cap a l'anomenada contenció.
De fet, el missatge en què la presidenta Marga Proens s'ha presentat avui a Londres davant del sector internacional del turisme ha estat precisament aquest: la contenció.
Això vol dir manco saturació, manco cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, un dels altres objectius: créixer més en valor que no en volum.
A la fira, la secretària d'Estat de Turisme, la mallorquina Rosario Sánchez, ha insistit que a les illes s'ha de continuar fent feina perquè el més important és el benestar dels residents.
I parlam de laboral, perquè redueix, volien dir, el nombre de persones a l'atur si es compara aquest mes d'octubre amb el mateix mes de l'any passat.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, ara hi ha 27.700 persones inscrites a l'atur, una xifra que suposa que n'hi ha 1.800 menys que l'octubre del 2024.
El Partit Popular ha donat l'esquena a la proposta de vots al Parlament per fer que el castellà sigui vehicular a l'escola, vulnerant d'aquesta manera el decret de mínims, la llei d'educació i també l'autonomia de cada centre.
Segons els populars, el text de vots va més enllà del que les dues formacions havien acordat i toca línies de consens lingüístic que, segons els populars, no es poden traspassar, cosa que encès els ànims dels d'Abascal. Són Sergio Rodríguez, portaveu adjunt de Vox, i Marga Durán, portaveu del PP.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación en castellano.
Aquestes línies vermelles no són capritxos, són conviccions de fons, perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
Aquesta és l'enganxada que han tingut PP i Vox avui al Parlament per la qüestió de la llengua catalana, i precisament una iniciativa per fomentar el català, nascut a Mallorca l'any 1995, traspassa ara fronteres i s'escampa a tots els territoris de parla catalana.
El Correllengua iniciarà el camí dia 19 d'abril al poble de Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, dins França, continuarà per Catalunya, Terres Valencianes, passarà per totes les Balears i acabarà a la ciutat catalanoparlant de l'Alguer, a l'illa italiana de Cerdanya. És Pau Emili Muñoz, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Cada territori a nivell lingüístic i a nivell cultural també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tots xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que rep atacs en aquests moments també des de les institucions, i per tant és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
I a l'àmbit estatal, l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, d'haver-lo matat, ha dit públicament.
Ho ha dit en la segona jornada del judici al fiscal general per aclarir si va ser l'autor de la filtració a la premsa.
Amb aquesta informació s'hauran fet les 8 i 4 minuts. Tendreu informació actualitzada a cada butlletí informatiu i també al web d'IB3